La veu de Sant Joan, serveis informatius. Sant Joan i la Vall de Camprodon també unificaran les farmàcies de guàrdia. Les ordenances fiscals per a l'any 2012 congelen els impostos i les taxes. Es varen aprovar aquest divendres amb els vots a favor del PSC, mentre que Esquerra Republicana i CiU hi varen votar en contra. Maria Picola va participar ahir a la tarda al 6è ple de l'experiència al Parlament de Catalunya. El grup de teatre Assad va assistir a la preestrena del Comte Arnau al Teatre Nacional de Catalunya. I en esports, la Badesenc guanya 5-1 al Cassà i confirma el bon inici de temporada. I Aleix Roquer queda segon a la primera edició del triatló de Colera. Us parla Joan García. Ho vàrem saber ahir a la tarda a través del diari digital El Ripollès.info. Sant Joan i la Vall de Camprodon també unificaran les farmàcies de guàrdia, tal com passa a Campdevànol i Ripoll. A partir de dilluns, la farmàcia Camproví, la Parmà de Llanars, la Pujol de Camprodon i la Travesia de Sant Pau de Segúries es repartiran els torns de guàrdia. Segons ha pogut saber la veu de Sant Joan, la farmàcia Sunyer, però, no s'ha adherit a la iniciativa i continuarà fent les mateixes guàrdies que feia fins ara. D'aquesta manera, una de cada dues setmanes sempre farà guàrdia la farmàcia Sunyer, de Sant Joan, i l'altra setmana el torn de guàrdia s'alterarà entre la farmàcia Camproví del nostre poble i les de les altres poblacions. A tall d'exemple, la setmana vinent, si necessiteu algun medicament d'urgència, haureu d'anar a Llanars o bé a Campdevànol. Segons el diari digital, el que continuarà fins ara és que les guàrdies seran localitzables, és a dir, que caldrà trucar al farmacèutic perquè es personi a l'establiment i subministri els medicaments demanats. Podeu consultar les farmàcies de guàrdia a la pàgina oficial del Col·legi de Farmacèutics de Girona. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar aquest divendres les ordenances fiscals per a l'any 2012. Per segon any consecutiu es congelen els impostos i les taxes municipals, tret de l'impost de béns immobles, tot i que s'ha rebaixat un 6% el seu tipus de gravamen. Ara mateix, aquest tipus de gravamen per a les propietats urbanes se situa al 0,69% i en els béns immobles de naturalesa rústica al 0,53%. L'alcalde Ramon Roquer va explicar que li agradaria poder parlar d'unes rebaixes més importants, sobretot pel moment econòmic que estem passant, però va subratllar que cal ser responsable i cal fer bé les coses per tenir una economia endreçada i un equilibri pressupostari i financer per fer front als pagaments.
Jo entenc que l'Ajuntament no ha de pretendre recaptar més d'allò que necessita, per tant, amb aquesta voluntat entenem que allò que ingressarem és allò que l'Ajuntament necessita per poder pagar, tant a proveïdors, per fer front al que és la despesa ordinària de l'Ajuntament i també, evidentment, per fer front a les obligacions que tenim de pagament de crèdits i deutes que l'Ajuntament té en aquests moments.
Les ordenances fiscals es varen aprovar amb els vots a favor del PSC i els vots en contra d'Esquerra Republicana i CiU. Raimon Travé, cap del grup municipal de CiU, va destacar que, tot i que rebaixi el tipus de gravamen dels béns immobles, els santjoanins hauran de pagar més.
Es parla sempre d'una rebaixa, no? I en aquest cas no és cert, és a dir, el que es fa és baixar el coeficient, però com que hi ha una actualització del 10% dels valors cadastrals, a la pràctica doncs s'apuja, no? I per tant, nosaltres el que hem demanat a l'equip de govern és que d'una vegada per totes doncs es clarifiqui quin és l'objectiu de futur, perquè estem al 5 any de la revisió i per tant hi ha 5 anys més i per tant considerem que Sant Joan és una vila ja prou cara com perquè doncs es vagin actualitzant i es vagin pujant. No?
Per la seva banda, el grup d'Esquerra Republicana també va votar-hi en contra perquè creuen que les ordenances són poc ambicioses en aquesta època de contenció econòmica que afecta tots els vilatans i vilatanes.
Creiem que hi ha impostos que s'hauria d'intentar que s'abaixessin, com són l'impost de béns immobles i com l'impost de vehicles de tracció mecànica. Amb dos impostos doncs, no es rebaixen, al contrari, el primer doncs, continua augmentant i no es permet cap rebaixa i el segon està al límit màxim que la llei permet i creiem doncs, que s'hauria de ser més valent intentar de rebaixar aquests impostos i, per tant, d'aquesta manera repercutir a la butxaca doncs, dels vilatans de Sant Joan.
Entre d'altres, les ordenances també han servit per actualitzar la taxa de llicències d'activitats que necessiten expedients de legalització ambiental i també regulen les taxes per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals. Des d'ara serà possible llogar el camp de futbol municipal per 50 euros cada hora i mitja d'ús, amb un suplement de prop de 22 euros l'hora per a l'enllumenat. En el ple també es varen aprovar 4 mocions amb el suport dels 3 grups municipals amb representació al consistori. La primera feia referència al finançament local i es varen adoptar acords per instar el govern de l'Estat espanyol perquè prengui totes les mesures necessàries per establir una moratòria de 10 anys per pagar el retorn dels ingressos avançats per l'Estat corresponents a l'any 2009. Recordem que a Sant Joan l'Ajuntament ha de tornar més de 53.000 euros en concepte de la diferència entre els diners que va rebre de l'Estat l'any 2009 i els que realment li hagués tocat rebre un cop es va fer la liquidació definitiva d'aquell exercici. També s'instarà el govern espanyol a que garanteixi la suficiència financera de les entitats locals, la igualtat dels municipis i la prestació de serveis bàsics de qualitat amb independència de la dimensió del municipi. Sergi Obric, d'Esquerra Republicana, després de la votació, va demanar que aquesta moció fos només un primer pas.
Sí que també creiem que aquesta moció és un pas previ al que realment creiem que hauria d'acabar fent l'Ajuntament, no? Que és, evidentment, negar-se a retornar aquests diners, i entenem que votar a favor d'això és un pas previ al qual ens sentim satisfets per l'Ajuntament i per Sant Joan, però creiem que també seria important, com han fet altres ajuntaments, si ho acordéssim al proper ple, doncs, mostrar el rebuig total a retornar aquests diners.
Ramon Roquer va explicar que, tot i que es neguessin a retornar els diners, l'Estat se'ls cobraria en la següent transferència que hagués de rebre l'Ajuntament, així que no tornar els diners no era solució possible perquè l'Estat és qui té la paella pel mànec. També es varen adoptar per unanimitat les mocions presentades per la CUP de suport al Correllengua 2011 i a l'Escola Catalana. L'última moció que es va aprovar va ser en relació a l'última reorganització del Servei d'Atenció Continuada i a la supressió d'ambulàncies del Ripollès. Per a tots els grups municipals, les retallades en salut provoquen una clara i manifesta desatenció dels serveis d'emergències. El consistori es compromet a fer arribar una llista de queixes i incongruències d'aquesta reorganització al Servei Català de la Salut. La santjoanina Maria Picola va participar ahir a la tarda al Parlament al 6è ple de l'Experiència, una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família, el Consell de la Gent Gran i el Parlament de Catalunya, que forma part dels actes commemoratius del Dia Internacional de la Gent Gran. El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, van presidir aquesta sessió especial on hi varen participar prop de 200 persones grans d'arreu de Catalunya. Durant la sessió hi varen intervindre representants dels grups parlamentaris, així com tres vocals del Consell de la Gent Gran de Catalunya, del que forma part la santjoanina. Maria Picola va ser una de les tres ponents en aquest ple i va fer un parlament sobre la pobresa i l'exclusió social. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer arribar les inquietuds i les reflexions de les persones grans als representants polítics.
Adreço molt, molt, molt preferentment a la gent de Sant Joan de les Abadeses. Us ho havíeu imaginat, a més de com el feu vosaltres, us ho havíeu imaginat també així, possible?
No,
mai.
La veu que sentíeu era la del director teatral Hermann Monin, després d'un dels assajos generals de l'obra El Comte Arnau, que s'estrenarà aquest dimecres al Teatre Nacional de Catalunya. L'assaig, que es va fer dissabte a la tarda, va comptar amb uns espectadors excepcionals, els membres del grup de teatre de Sant Joan, el SAT. Prop d'una trentena de persones de la companyia, juntament amb l'alcalde i altres membres del consistori, varen veure en primícia l'obra central que culminarà l'any d'homenatge que el Teatre Nacional fa a l'escriptor i poeta Joan Maragall, en el 150è aniversari del seu naixement i el centenari de la seva mort. Després de la representació, els membres del SAT varen poder fer un intercanvi d'opinions amb Bonin i els actors i actrius de l'obra del Nacional. Josep Garriga, un dels directors del SAT, destacava com els ha sobtat veure una interpretació de l'obra de Maragall tan diferent a la que es fa a Sant Joan.
El que és molt bonic és que ho veus d'uns professionals, totalment un canvi radical amb el que fem nosaltres, amb una dramatúrgia totalment diferent al ritme del poema que tenim nosaltres, i això és el que ens ha sorprès i ens ha sobtat. Un Arnau molt més dolent de com nosaltres el consideràvem, que realment potser ha de ser així, i la resta dels actors, doncs, espectaculars i molt bé la forma que s'ha treballat tot el tema de la veu. I crec que en general tothom el que ens ha sorprès és l'Anna, l'actriu que fa de l'Aisa, que per mi està per sobre de la resta de tots els actors.
Garriga referia a l'actriu Anna Icobalceta, que capçala el repartiment juntament amb Àngels Bassas en el paper de Muller, Ernest Villegas en el de Comte Arnau i Joan Crosses com a narrador. L'Alba La Pedra, que a Sant Joan ha fet el paper de narradora, destacava les diferències dels dos muntatges pel que fa als personatges.
Clar, és molt estrany perquè aquí ells fusionen la imatge del poeta amb la imatge del narrador i tot és, i a part molts trossos que nosaltres diem com a narrador, com a poeta, ells els diuen els propis personatges i clar, és com que costa de pair una mica, però crec que està molt ben trobat i és això, és una altra visió superdiferent que ara necessitaríem veure-la 3 vegades més per canviar una mica el concepte de Contarnau que tenim.
Blanca López, una de les altres directores del SAT, comentava que després d'haver fet l'obra tantes vegades, és inevitable mirar la posada en escena de Barcelona d'una manera més crítica.
Li tens un carinyo molt especial, però a la vegada també ets molt crític veient totes les escenes i evidentment comparant, encara que ja, estem parlant del Nacional, eh? Potser és ser molt, molt, molt pedant dir que es pot comparar, però bueno, jo crec que sí, perquè penso que el nostre Arnau és molt digne, per tant crec que hi ha coses que sí que són comparables.
L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, espera que la representació del Comte Arnau al Teatre Nacional suposi un impuls a les visites turístiques del nostre poble. En aquest sentit, els espectadors i espectadores del muntatge barceloní es trobaran amb díptics i informació de Terra de Comtes i Abats a l'entrada del teatre.
El Comte Arnau no es lleva, tampoc no se'n va al llit, que corre i corre sempre, i sempre amb més delit.
La Badesenc ha confirmat les bones sensacions d'aquest inici de temporada, guanyant el Caçà per 5-1. D'aquesta manera, l'equip santjoaní se situa 5è amb 7 punts, a 5 punts de la Jonquera, el líder destacat del grup 1 de la segona catalana. L'entrenador de la Badesenc, Chencho Granados, explica que segurament una de les explicacions d'aquest bon inici de temporada són els reforços i un canvi de mentalitat.
Ara el que tinc clar és que des del moment que vaig entrar, jo ja vaig dir a la Junta i vaig dir a tothom que l'objectiu no seria només mantenir la categoria, sinó mirar més amunt i mirar de mitja taula en amunt. Poder la mentalitat, canviar la mentalitat i dir no som un equip que lluitem només per no baixar, sinó tot el contrari, lluitarem per estar a la part alta.
Un dels jugadors que estava més content després del partit era Miquel Soler, el davanter d'Olot de la Badesenc, que no va poder jugar el primer partit de Lliga i en els altres 3 no havia marcat, va fer 4 gols. Després d'aquest inici, l'equip no vol relaxar-se, però tampoc es marca límits per a aquesta temporada. Ho explica Miquel Soler, el golejador del partit.
L'objectiu primer tot és partit a partit i després, mentre anem avançant, suposo que bueno, com més amunt estiguem, millor. Ens hem d'intentar privar de res, al contrari, podem estar dalt, doncs a dalt.
El següent partit és contra l'últim classificat, però l'entrenador no refia de cap equip d'aquest grup perquè diu que tots s'han reforçat molt bé.
El que és el grup serà un grup molt, molt complicat, serà un grup que tothom s'ha reforçat, tothom vol s'ha reforçat per no patir, i bueno, sabem que no serà un partit fàcil, anirem allà amb la intenció de sumar 3 punts més, i conscients que costarà, però bueno, tenim les nostres armes i mirar d'anar convençuts que ho podem fer.
D'altra banda, el Ripoll va empatar a 2 amb el Riudellots i és desè a la classificació amb 4 punts. Aleix Roquer, del Club Triatló de Sant Joan, va aconseguir acabar el triatló de Colera amb el segon millor temps. Prop de 40 participants varen recórrer els 700 metres nedant, 13 quilòmetres en BTT i els 4 quilòmetres de cursa a peu de la prova. Un altre santjoaní, Eduard Terré, es va classificar en 9a posició. I això és tot. Ens retrobem en propers espais informatius de la Veu de Sant Joan.